El gall del monestir.
Ens acabarà la sintonia, senyors, i hem de començar la tertúlia. La tertúlia és pública, és oberta, de sortir per ràdio i no quedar-se aquí en aquesta taula. Bon dia a tots.
Bon dia.
Després de la salutació aquesta. Sí.
Però no estem
encara... Sí, ara ja estem. Ara ja estem a l'aire, Lourdes.
Bon dia
a tots. Àlvar, bon dia.
Bon dia,
Lluís, bon dia.
Bon dia.
Eduard, bon dia.
Bon dia.
Què tal? Com ha anat el cap de setmana? Bueno, mira, segurament li podem preguntar a l'Àlvar, sí, que al final havia
malament
de sortir com a cordonista, era?
Sí, com a cordonista.
Cordonista.
Va ser una frustració brutal, verdaderament. Doncs això, esclar, és que els cavalls no poden circular per guanyar en asfalt, i no poden amb els seus, amb les seves, com es diu, pezunyes, amb els seus, caminant no es pot amb els cavalls. Per tant, haver-hi, doncs, arrossegar tots els carros o anar sobre el cavall, vull dir, és complicat, anem a dir, passejar per la ciutat. Però bé, jo, em sembla que s'aplaçarà pel dia 12
sí,
de febrer, i per tant, doncs, tindrem... Jo pensava que, com que vam estar parlant amb la Rosa i ens va dir que una vegada se suspenia, no hi hauria
fins
manera...
Fins l'any que ve.
Doncs vaig veure que sí, que hi havia una possibilitat pel dia 12, doncs, doncs representar l'Ateneu, anem a dir, en els Tres Tombs. I
em va sobtar perquè precisament això que comentes ens sí, ho va explicar la Rosa aquí, al programa,
sí, sí,
i va dir, no, si no es pot
problema,
fer...
Hi ha un problema de logística, és evident, que tots els carros venen de fora, pràcticament, només n'hi ha un que vingui d'aquí. Per tant, s'han d'agafar els camions, s'han de carregar, s'han de portar cap aquí, amunt i avall, els cavalls, no, és un tinglado, és un gran esforç que estan fent, anem a dir, tota aquesta gent de Sant Antoni. Vull dir, la veritat és que, bé, mira, escolta'm, els temps són els que són.
Mentre
que
el 14
són.
No glaci, que encara seria més complicat,
sí,
mentre no glaci anirà bé.
Sí. No? Però és lògic, és clar, perquè els cavalls, amb els ferros de terra, vull dir, risquen sí, sí, molt, i per tant és molt perillós, vull dir, això és veritat. I per tant, com que abans anàvem per camins i ara està tot asfaltat, hauríem de fer que desasfaltessin ara tot Sant Cugat, perquè si passa...
Fins llavors mantindreu allà la façana de l'Ateneu.
O
posar-li gomes als cavalls.
Gomes als cavalls, sí. Bueno,
sí, mira, com els futbolistes que porten diferents soles, depèn del terreny i de com estigui la situació.
Sí, sí,
igual
sí,
que els cotxes de la Fórmula 1 també es canvien els pneumàtics, però els cavalls... els haurien de fer igual, no?
Han de ser gomes
ratllades, que són els que d'alguna manera enganxen millor.
Igual estem
a la plaça de
l'Horti. Sí, ara, justament, m'ho acabes de treure.
Tenim de parlar amb la
pilleria, aviam, sí. Dic, estem donant idees.
A la plaça Pere Sant, actualment Sant Pere.
Sant Pere.
Doncs també hi havia una entrada sempre dels carros sobretot, que pujaven, i quan arribava una curva determinada, allò era una frenada que sempre...
Derrapaven.
Sí, sempre.
Que el temerari, doncs, sempre feia derrapar el seu carro.
Exacte.
Per això li deien el temerari.
Ai, de temeraris n'hi ha molts, eh?
N'hi ha molts. Avui en dia n'hi ha molts de temeraris.
Sí.
Home, per sort, si no podrien... No seria divertit, això, no?
Per cert, ahir vau veure el programa de TV3? Amb el senyor president?
Jo molt poc. Vaig veure pràcticament al final... I la veritat és que, bueno, va ser un programa així... Clar, hi havia la gent que preguntava, era gent, hi ha moltes crítiques dient que es tindria que haver dit qui era aquella persona, perquè aquelles persones anem a dir, que estaven afiliades a algun partit, a alguna associació, vull dir que tenien unes tendències. Però jo penso que no, que està molt bé, que, vull dir, que es digui així i que no es parli de tendències ni res, que els que pregunten són preguntes, anem a dir, totalment en l'aire, encara que siguin, anem a dir, doncs, incisives, però està bé, vull dir que s'hagi, doncs, desplaiat directament, no? Jo el vaig veure molt tens, el president. Jo penso que tenia que haver estat una cosa molt més distendida, però, vamos, en principi, doncs, se'l vaig veure una mica tens.
Jo vaig veure al principi, la meva intenció no era veure el programa, és la veritat.
Però intencionadament?
Intencionadament, sí.
Per? Va ser molt llarg.
Perquè em fa l'efecte que és un format, que és una manera de presentar que no condueix a res. La primera cosa que haig de dir és que un programa d'aquest tipus no pot començar a les 10 de la nit i acabar a la 1 de la matinada.
Sí, va acabar tardíssim.
Això em sembla una... Això o sigui, estem parlant de la conciliació horària i no sé quantes coses, i resulta que un programa...
Va haver-hi una pregunta sobre aquest tema i el president va dir el primer que hem de criticar és aquesta horària. El president mateix ho va dir, eh?
És que no pot ser. Aquesta seria una. L'altra és que, efectivament, aquesta espècie de... Clar, com tu deies molt bé, Albert, quan es plantejava una pregunta, i suposo que hi s'ha sentit coses aquest dematí, i llegit coses aquest dematí, quan es plantejava la pregunta, ja més o menys es podia captar l'orientació del que preguntava, no? Vull dir, estava clar, no? Sobretot una bibliotecària, doncs, que estava claríssim quina era la seva orientació. Però estic dubtant de la qualitat o l'eficàcia del programa. A part de que, efectivament, el president Puigdemont estava molt tens. Jo, el poc que vaig veure, una cosa que em va sorprendre molt, inclús per ell, és que no mirava el que preguntava. Mm. És a dir, no feia aquesta això de mirar els ulls del que t'està preguntant.
Aquesta complicitat.
Aquest entrar més fàcilment, potser, amb el joc, no? Perquè és un joc interactiu. I em sembla, per altra part, que no li veig la gràcia. I sobretot, insisteixo, això hauria de durar com a màxim una hora. Sí. Una hora. I prou.
Més opinions. Bueno,
jo no sé si és interessant saber l'hora. Jo l'he vist aquest matí, a les 6 del matí, pues, he recuperat el programa i és quan... L'he vist així una miqueta ràpid i anar saltant, i jo el que he vist és que, efectivament, era molt incòmode per al president. Les preguntes eren molt incisives, era de gent que no és la gent... O sigui, si és una pregunta per vostè, president, com que sortíssim al carrer i preguntéssim a la gent d'una manera aleatòria què és el que en pensen, què és el que els hi preocupa i tal, res d'això. És el que jo de vegades sempre dic, que normalment aquestes coses estan organitzades i acaben anant-hi, les persones sempre tenen una sensibilització perquè estan en moviments, perquè estan a partits polítics o el que sigui.
Però jo crec que està fet expressament, eh?
Però llavors no recull la
realitat. Hi ha hagut un càsting, hi ha hagut una selecció prèvia, hi ha hagut...
Sí, bueno, però llavors surt el que surt, sí, ja s'ha vist. Bueno, però una selecció i un càsting de persones que hi ha anat, la gent del carrer no.
No,
la gent del carrer no hi ha anat.
Bueno, és que la gent que hi ha anat també és al carrer, eh?
Sí
però no és el model...
Estic d'acord amb tu,
no és la representació de la gent del carrer.
Estic d'acord amb tu, però vull dir que...
que ja té un interès.
El que hi hagi una persona que estigui afiliada a un partit o que tingui les simpaties determinades no l'eximeix de ser un ciutadà com qualsevol altre.
Però la manera...
El tema per mi, insisteixo, no és tant això, sinó que, primer, fes una pregunta... No facis un discurs, no facis un míting. Si fas un míting, llavors no fas una pregunta, fes una pregunta concreta i espera que ell contesti i ja s'ha acabat.
Però el que passa amb aquestes persones, normalment estan, diguem-li, més assabentades que la gran majoria de les persones que van pel carrer, que quan fan una pregunta la fan perquè volen dir tota la seva idea i després posen en evidència la situació. Però és com si anéssim a una carrera de motos a preguntar si a la gent li interessen molt les motos.
Ei, pues clar, aquest tema és el meu, eh? El de les motos...
No me'l toquis. Els hi ha agradat molt una carrera, no trobaríem, diguem-li, l'opinió real del conjunt de la població, trobaríem l'opinió d'aquelles persones que estan vinculades i estan motivades per aquest tipus de coses. Llavors, si el que vol reflectir és el comú no el reflecteix de la societat catalana, no el reflecteix.
A mi no em va agradar el format que van fer, vull dir, no em va agradar perquè no em va agradar, vaig trobar el president molt, molt tens, o sigui que no estava còmode, em va semblar que no estava còmode. Jo no sé, jo m'agradaria que aquest programa es fes, però que el càsting es fes després d'haver preguntat que seleccionessin algunes preguntes, però més de gent de carrer. Jo vaig trobar a faltar això, perquè això va ser com els pressupostos participatius que van fer, no? Que es va discutir si els partits es posaven o no es posaven. Jo crec que els partits tenen unes altres vies per expressar o per comunicar o per fer arribar. Jo em sembla que si es vol preguntar l'opinió de la gent es tindria de fer més a peu de carrer. Em sembla a mi, eh? Sí, però... Que després es seleccionessin les preguntes, perquè després hi hauria de tot i tot això. Bueno, però després seria autènticament, i també trobarien a un convergent, a un socialista, a un comunista, també els trobarien pel carrer. O sigui que també seria gent que té la seva opinió, però em semblaria més simpàtic. Vull dir, vaig trobar el format incòmode, no em va agradar.
Sigui el format que sigui, primera, un programa d'aquesta importància s'ha de preparar, no es pot improvisar. Per tant, la gent del carrer li ha de ser unes preguntes que teòricament estan ja definides, no? Si hagués sigut un altre format, jo penso que també l'haguéssim criticat. O sigui, que en principi doncs, el que fa això és perquè la gent en parli, perquè comentin els temes que han sortit a la palestra. Per tant, em dóna la sensació que jo penso que no... En fi, jo el que sí que criticaria és aquesta durada, que és evidentment que és massa. Jo penso que amb una hora ja en tindríem prou. El que sí que és més racional seria que hi hagués el president i uns quants periodistes i que llavors que també hi ha un format a TV1 que fan aquestes tertúlies, sí. Que a mi em dóna la sensació que és molt més enriquidora. Però bé, que hi hagi un programa que pregunta al president i que duri una hora, a mi ja em semblaria bé, diríem, no? Sigui el que sigui el format. Vull dir, per tant, jo l'aplaudeixo, però evidentment s'han de vigilar moltes vegades els horaris, el moment que es fa... I les preguntes, segur que les criticaríem, tant si es fan d'una banda com si d'una altra. Per tant,
insisteixo, que se fossin preguntes.
Sí.
És a dir, una pregunta-resposta,
diríem.
Exactament.
Però. Sí, però no...
Una pregunta perquè si un comença argumentant i fent... No, ara m'hi faré pregunta, però...
Però trauria l'espectacle que necessita televisió. O sigui, la televisió necessita que hi hagi una mica d'espectacle, perquè si no hi ha una mica d'espectacle, és avorrit el tema. Pregunta-resposta és avorrit. Per tant, els professionals saben que si no hi ha una mica d'incisiu i una mica d'espectacle...
Però també necessita agilitat, el tema.
Em sembla que després la gent s'acaba avorrint, de l'espectacle. Jo em sembla que hem arribat a un punt que a vegades no som conscients que la gent ja d'espectacle ja passa.
Llavors que vol és que l'espectacle és dolent, però que necessites una mica d'espectacle en un programa de televisió, segur, perquè és que si no, si el que dius a l'Eduard, que si és pregunta-resposta, es quedaria sense cap mena de
per aquest argument que esteu posant, nois, necessitem una mica d'espectacle.
Aquí?
Clar, si no la gent...
Doncs vinga, mira, comenceu.
Ja és una mica.
Aquí ho tenim més difícil, perquè que no ens veuen.
Sí.
Per exemple, poso sobre la taula.
Sí,
per exemple,
sí. Com algunes vegades has fet.
Exactament.
I ningú no t'ha vist.
La gent no se n'entera.
Sí.
Només sou vosaltres i, clar, llavors no queda... No hi ha una efectivitat.
Jo
recordo, personalment... Jo no em vaig aixecar, però sí se'm van abraujar sobre meu, no? I jo, clar, l'únic que...
I què vas fer?
Aixecar la veu. Aixecar la veu.
El que passa que tu ets una provocadora.
Nata.
No, però què és el que va passar? Clar, la gent no va veure i l'únic que va sentir és que jo m'esverava, no? I clar, la imatge podia donar, doncs, però clar, heus-la.
Treu-te la sabata. Qui va ser que va tirar un cop de sabata?
La vedeta aquella.
I estava a la ràdio i va ser molt famosa,
A la ràdio?
Sí, a la ràdio.
Sí, la Norma Duval.
La Norma Duval. I va ser un èxit, vamos.
Vull dir que ja ho saps. Però això va posar... Ho va posar el Khrushchev en les nacions.
Amb la seva sabata
va picant.
Està molt...
Està molt calent,
oi? Els àrabs, és una forma de manifestar els seus desacords, és tirar les sabates.
Sí.
Qui?
Els àrabs.
Sí, els musulmans. Sí, sí.
forma de protesta. Ara, però,
sí, sí.
Algun contingut destacable de les respostes del president ahir? O res de nou?
Jo no vaig veure tot.
No, i el Diana és provocadora.
Vaig veure una sobre l'educació, sobre el tema de l'educació. Hi havia aquell noi...
Concertada i pública,
que evidentment doncs, va estar prou bé. Evidentment doncs, no tot pot ser públic, sinó que evidentment, la concertada també té una certa importància i per tant doncs, a Catalunya ha sigut gràcies a la concertada que moltes vegades s'ha pogut recuperar doncs, la catalanitat de la pública. En l'època franquista evidentment no hi havia manera que es fes el català i en canvi la concertada es va fer en català.
Jo amb això jo sempre recordo però jo que he estat estudiant a l'època franquista, una persona de més originari de Sant Cugat, que era mossèn Caterineu, em donava classes en català a l'hora de religió.
Sí.
Vull dir, i era... vivia el Franco,
d'acord, però era més difícil, Lourdes. Vull dir,
la llengua vehicular era el castellà, però vull dir, tampoc no era tant.
Per tant, era més difícil. Per tant, la concertada va tenir el seu moment i el seu valor, no? Ara, evidentment, treure tota la concertada, quan verdaderament, doncs, i fer-la tota pública, aviam, el més important amb l'educació és que sigui pública. O sigui, la prioritat és la pública. Avui en dia la prioritat és la pública. La concertada existeix perquè si es tingués que fer més escoles seria molt més cara, vull dir, llavors l'estat o el govern no podria fer tantes escoles públiques. En principi jo penso que és així.
Però la llibertat és dels pares,
sí,
eh?
Però la prioritat, dels estats és la pública, com a França, diríem, a França.
Però si és més econòmica per al contribuent la concertada, bastant més econòmica. Paguen una part la gent que porta els seus nanos a l'escola concertada, però el nivell públic és la meitat
que li
i el resultat superior.
Sí, el que li explicava aquell noi és que la concertada no poden anar segons quina gent també, vull dir que és bastant discriminatori perquè evidentment doncs, té un cost més elevat i per tant hem de dir, doncs mira, és una realitat. I llavors què passa? Que hi ha unes escoles que no hi ha, que pràcticament els 24 nanos doncs, són de països diferents, anem a dir, la pública. Per tant té una feina molt més dura la pública en aquest moment. I la concertada no accepta tanta gent que, evidentment, doncs, pugui venir d'altres.
Ja no ho farem del municipi, hi ha unes llistes i reparteixen. Sí, estic a la concertada i ho conec.
Però si no, no dic pas que no. Vull dir, però t'estic dient que la pública també està patint.
Tinc gent de molts llocs, eh?
Però t'estic dient que la pública té aquests problemes molt més agreujats, també dic, que la concertada. I, per tant, hem de dir, doncs, s'hauria d'intentar... Aquí a Sant Cugat no tenim aquest... Tenim la sort que la pública doncs, hi va tothom.
La
història de l'escola pública i concertada de Catalunya té uns orígens i té unes raons de ser. Al principi, el problema per mi va ser que quan això es podia anar modificant, és a dir, la participació del govern, en aquest cas de la Generalitat, amb la pública i amb la privada, amb aquesta concertada, tenia sentit quan era impossible físicament poder actualitzar i tenir les escoles, el nombre de places d'escola pública necessàries per a un país com aquest. I llavors es va fer, hi havia un moment, jo recordo una escola concreta, l'escola Costa Llobera, això ho vaig viure directament, que era privada i va passar a ser pública. Era el CPEC, era una associació d'escoles públiques que anaven passant de forma progressiva privades a públiques. Mentre que hi ha unes altres que no van passar perquè, en el fons, els interessava mantenir-se com a privades i anar rebent l'ajuda del govern. Clar, això l'any 78, 37, 38, 80, 82, 85, tenia un sentit. Al cap de 30 anys ja no té aquest mateix sentit. I aquest és el problema que hem tingut a Catalunya. Que efectivament, i tu coneixes perfectament una escola, Tagore, a Bellaterra, que en el seu moment era aconfessional, mixta, cosa que era improbable que l'any 70 hi hagués una escola d'aquest tipus. Molt bé, doncs, insisteixo, l'evolució de la societat, aquesta poc a poc anar eliminant o anar morint, o bé l'escola privada perquè passava pública, o bé deixar de ser concertada perquè el que volia escollir els pares que volien escollir i tenien capacitat econòmica per fer-ho, podien portar els seus fills a una escola determinada, i si no, anaven al públic, que tu citaves molt bé, fet de França. A França no s'entén segons quin tipus de cosa. Jo, que hi ha escoles privades, evidentment, però...
Privades i públiques, no concertades.
Ah, exactament, no hi ha concertada. I a poc a poc teníem que anar a un altre a personalitzar i a dir... El govern Pujol, o sigui, Pujol representava un tipus determinat d'ajuda, i es van mantenir unes ajudes amb segons quines escoles, que és impensable. La St. Peter's School no pot ser, no podia ser en cap moment concertada. La Tau, en el seu moment sí, però al cap d'uns anys no tenia per ser concertada, i continua sent-ho, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, vol dir, va haver un tracte de favor durant molts anys a un tipus determinat de persones que sí que en el seu moment havien fet una feina eficacíssima, sobretot amb la llengua, per part d'aquesta escola, però que després, amb el pas dels anys, a mesura que anaven creixent el nombre de places públiques, aquesta escola hauria tingut que reunir. I, o insisteixo, o convertir-se en pública o convertir-se exactament en una privada, o en els pares que poguessin i volguessin, escollirien anar-hi.
Sí, el problema és la creació d'infraestructures, o sigui, crear una escola i muntar una escola, que evidentment hi ha barracons, però era complicat. I llavors, clar, utilitzaves, anem a dir, el que havia fet la privada d'infraestructures per poder doncs tenir un servei...
El cas del Castell Llobera que deia abans a Sarrià, sí, és exactament aquest.
No, i també hi ha un tema de models. Hi ha un tema de models. Vull dir, no ha de ser un únic model el ventall de maneres d'ensenyar. Han d'haver-hi diversos. I tots tenen dret a que haver-hi.
Com a negoci públic, que tothom faci el que vulgui. Aviam, jo crec
que
l'objectiu d'un estat és tindre una bona escola pública. I puto.
Però ha de recollir totes les sensibilitats a la zona, però no la recull.
O sigui, el Lluís diu, la prioritat, clar, teòricament d'un estat, sí, la prioritat és l'escola pública.
Ja ho és, no?
Sí.
Ah. Per
fiar això que estava dient la Lourdes. Sí. A veure, a l'estat espanyol, des de la sacrosanta Constitució, que a més és immutable, diu...
Saco o sacro, tant?
Saco, santa. La Immaculada Constitució. Doncs, des de que es va fer la Constitució, diu que Espanya és un estat laic, aconfessional. Com a conseqüència, diu, per mi, que una escola que sigui religiosa, és a dir, a on... d'una forma clara i concreta, inclús hi ha unes classes de religió, aquesta escola no pot ser mai concertada, no pot ser mai pública, perquè la Constitució està dient que aquest estat és aconfessional.
Bueno, però hi caben totes, o sigui, vol dir que la postura oficial de l'estat no, però hi caben totes, llavors, i llavors, com que els pares tenim dret a ser aquí...
Hi caben si s'ho paguen ells.
Jo com a pare tinc dret a escollir, i el meu dret i els meus fills han tingut dret a tenir una educació pública. No,
clar que tens dret, pagant-ho.
I a més... A part de que ho he fet, eh? A part de que ho he fet, vull dir-vos que no m'estic defensant per mi, sinó estic defensant per la gent que jo crec que té dret a poder tenir un ventall que cobreixin qualsevol opció que ells tinguin.
No,
és un dret, l'educació és un dret. Escolta'm, i a més a més, no només amb el tema de religió, tu parles, sinó hi ha altres qüestions, que són mètodes, o sigui, hi ha tendències educatives. Per exemple, perdona un moment. Hi ha persones, per exemple...
Escola mixta.
Què?
Hi ha escoles que hi van anar des d'una banda i n'hi ha una altra.
És una escola que és mixta, és concertada i és confessional. S'explica història de les religions, no història. A no ser que algun pare demani alguna cosa, penso que no es fa. Que penso que no es fa perquè no hi ha volum d'alumnes.
Felicitats.
N'hi ha moltíssimes. És que n'hi ha 4, són religioses, 4. Que siguin concertades i religioses, n'hi ha 4. La gran majoria són obertes, perquè a més és la tendència d'avui en dia. Però és que, de totes maneres, hi ha maneres d'educar. I de vegades es posen de moda uns corrents estan oficials, que normalment per persones que no han estat donant classes, sinó són teòrics de l'educació, i que dista molt del que els que estem a l'ensenyança ho veiem d'una altra manera. ho veiem d'una altra manera. Sí, i hi ha persones que per exemple, opinen que ai, el nano no ha de memoritzar gens, només s'ha d'entendre. I n'hi ha d'altres que pensem que són les dues coses.
No, és una altra cosa.
És perquè l'educació són models. Doncs clar, el que jo dic és aquests models, el sector públic els ha de recollir tots. No és possible que només n'hi hagi d'uns.
No, jo
pago amb els impostos i els meus fills tenen dret.
Si vols tu et compro la idea, si te vols. El que passa és que jo penso que l'Estat, la prioritat, o sigui, la prioritat ha de ser pública. Això m'ho has de reconèixer. Igual que jo reconec que hi ha una certa llibertat,
però llavors l'Estat ha de recollir totes les vessats i no ho fa.
No, sí que ho fa. No, i tant, sí, home, les concertades, per exemple, el Vieró i tot això són concertats, per tant, el reconeixen. Vull dir, per tant, la llei d'educació catalana també reconeix això amb totes les crítiques que va tenir el senyor Ernest Maragall.
Vieró va ser de les últimes que van entrar dins del concert, de les últimes.
Bé, però ja estan reconegudes, per tant, doncs l'Estat també té una certa responsabilitat amb aquestes escoles.
Bueno, però dient és que s'atreuríeu.
No, jo estem dient que la prioritat...
Jo ja entès que el voldríeu treure.
No, jo dic que la prioritat...
Perdona.
No, treure no, jo dic la prioritat és
una bona educació pública. Ja
a partir d'aquí, doncs
la prioritat és oferir alternatives en aquest debat per continuar el temps. Hem fet espectacles.
I espera't, perquè jo penso...
Estava traient fum, això.
Jo penso que una de les coses més importants d'aquest país que no s'ha fet i que es tindria que fer, però d'una manera urgent, és el tema de la formació pública, la formació professional. El tema de la formació professional jo crec que tindria que ser obligatòria a tothom. Obligatòria. I quan acabi formació professional, que faci, si vol, una carrera. Però no és que la gent surti amb un ofici, és que en aquest país teníem una escola industrial boníssima, teníem l'escola del Clot, teníem una escola de la Terrassa, hi havia escoles que funcionaven així, i escolta'm, no s'ha ningunejat una mica una escola professional, perquè es veu que el que no funcionava bé amb una universitat, doncs anava a la professional. Doncs no, la professional té tanta o més importància que una carrera de metge o d'advocat.
Però saps el que passa? Que aquí els pares, en general, jo veig, són reacis, i potser perquè la societat ho ha vist d'aquesta manera, no? El que tu deies, el que no val per estudiar se'n vagi a la formació professional.
Això és fals.
Això era abans?
No.
I això era abans?
No, i continua tenint aquesta tendència. La gent es pensa això.
Dic una cosa, i sobre la teoria...
Sí.
I clar, evidentment no
crec que s'està modificant una mica aquesta etiqueta, s'està treballant,
però no hi és. Que estic en una escola, a més té la part, era l'antiga Tauler Vinyes que hi havia a Sabadell i que la va assumir el grup i que ara forma part de l'escola on estic, vull dir, i normalment la idea és aquells que no anaven bé i llavors els pares són reacis. Els pares s'han reaccionat quan els dius, escolti'm, no tots són enginyers elèctrics, que els lampistes es poden guanyar molt bé la vida. De vegades, millor.
Deixeu-me que canviem de tema. Ja sabeu, avui hi ha ple. És el primer ple del 2017. Jo no sé si vosaltres heu tingut l'oportunitat d'opinar sobre l'entrada del PSC a l'equip de govern.
Sí,
ho vau fer la setmana passada o ho vau comentar?
Però
ho dic perquè serà l'estrena.
Podem continuar.
Serà l'estrena. Recordem que el ple comença a les 4 de la tarda i que, ja sabeu que això era per la conciliació... horària, i que això significa que l'audiència pública es farà més tard, començarà a les 8 del vespre. Hi ha una moció de Convergència, el PSC, la CUP, Esquerra Republicana Més, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa, que tiraran endavant per reconèixer la figura de l'artista Rudolf Hasler a motiu del seu 90è aniversari. Rudolf Hasler, que és una figura que m'imagino que tots tenim molt, molt present.
Coneixem, i tant, jo la vaig conèixer personalment, una gran persona.
M'agradaria, mira, aprofitant que tenim l'artista, en Lluís, jo no sé si tu has tingut relació amb ell.
Jo he tingut relació amb ell, sí, esclar. Era un personatge, ell d'aquí Sant Cugat era un personatge, i més o menys un home que acostumava a visitar les galeries, i era una persona molt oberta i molt cordial. Si he tingut relació, jo no sabia res d'això, me n'alegro molt, vull dir, és una cosa, perquè sí que és veritat que els artistes, amb la mentalitat, perquè em fa gràcia això de que estan parlant de les escoles, no? Sembla que qui no serveix per ser enginyer informàtic ja és un inútil. No, no, és que això de que els pares vulguen que tothom sigui, els artistes potser tenim una mentalitat més estranya o ho veiem tot d'una altra manera. Però jo crec que potser si haguéssim més artistes i féssim més cas als artistes, potser tot aniria millor. Perquè es té de potenciar la visió que es té de veritat. I aquesta cosa que es vol fer amb el Rodolfo Hasél, jo crec que es mereix, s'ho mereix ell com a persona i com a artista. O sigui que tot això que vagi en direcció aquesta, jo estic totalment d'acord. Vull dir, era un gran artista i, a més, una gran persona, de volum i d'acord, no? I
desprenia humanitat, sí, per sí, tot arreu, diríem.
Sí, no? Sí, vull dir, sí, jo crec que està... No ho sabia, eh? Pues mira, felicitats per tots aquests partits.
Jo sí que coneixia la iniciativa i em sembla que és molt, molt important. Aprofito per dir que n'hi ha una altra muntada en aquest moment d'en Joan Llamas, perquè penso que efectivament qualsevol societat, en aquest cas parlem de Sant Cugat, qualsevol societat ha de tenir sempre present les persones que destaquen per qualsevol motiu i que d'alguna manera hi donen caràcter a aquesta societat, no? I en Hasél era aquest tipus de persona. En Hasél té una vivència en el seu moment a Cuba, quan va estar a Cuba i en els primers anys del Fidel Castro, i li van adjudicar, i dic li van adjudicar perquè m'imagino que tal com era ell, que això al principi devia anar una mica ample, però devia fer-ho per voluntat de col·laboració, la Direcció General de Belles Arts de Cuba. Això va estar, em sembla que va estar un parell d'anys, que era el principi del govern cubà. I després, naturalment, com era de suposar, quan va viure de prop doncs, tota l'experiència política, perquè en definitiva encara que
era un càrrec,
ell doncs, clar, va fer marxa enrere perquè va veure que allò no, una cosa el que es deia i altra cosa era el que podia fer o no podia fer. A mesura que el govern cubà doncs, es va anar decantant, es va anar sovietitzant, podríem dir, per dir-ho d'una forma potser mal dita, però que ho entenem tots, doncs en Hasél es va retirar, però va dir això no és el que m'havien dit que podia fer. Dic això perquè, com deia en Lluís, era una persona, i com deia en Bolívar, que respirava humanitat per tot arreu, a part de la seva corpòria que es veia, no? Però a la vegada era una persona d'amplíssims interessos, com qualsevol persona que se senti humanista.
Sí, mires obertes, vull dir, no estava gent encaixonat amb res, sinó que...
Una persona, en aquest cas, que mereix perfectament que hi hagi aquest tipus d'iniciatives i que al final arribi...
No sé si es podria fer una retrospectiva de tota la seva obra.
Es va fer en el seu dia. I al monestir també,
I al monestir em sembla que també es va fer una, però no sabia si...
Però el que passa és que es podia repetir perfectament.
Sí, perquè això fa anys, Això fa anys que es va fer, eh?
Bueno, això tornem a estar on estem sempre, eh? És que aquesta ciutat, que té de tot i tot, i no té una sala expositiva.
No,
que estigui a tenir una sala expositiva
de
pintors, que sempre estigués... Pintors locals, que n'hi ha prou...
No hi ha una sala pública prou digna com per poder...
Pintors i fotògraf.
I fotògraf, poder collar amb el Pere... més internacional que ell, no hi ha cap artista a Sant Cugat, que en Pere Formiguera. Vull dir, vamos...
I tenim un Quim Manresa, per exemple.
Bé, tenim molta gent. I, en canvi, no tenim una sala expositiva.
No la tenim.
Vull dir, això em sembla que aquesta ciutat s'ho tindria de fer mirar, eh?
Sí.
Això
ja fa molts anys que...
Bueno, fa anys que dura això, que
tema,
si ara això...
Jo quan estava de regidor també ho vaig demanar, que realment doncs tenia que fer una sala alternativa per poder fer una exposició i teatre de petit format. Hi ha moltes mancances que, evidentment, doncs, són cares de fer, és evident que són cares de fer.
Bueno,
el que passa és que ha d'haver-hi voluntat política.
Bueno, aquí està. I per tant, doncs, cares en fer coses molt més cares.
En funció del que sigui prioritari o no, doncs mira, doncs prioritzes bueno, una cosa
ara,
i una
ara hi haurà,
però jo penso que això és una prioritat.
Ara hi haurà un espai que quedarà buit. No? El dia ara, vull dir, d'aquí dos anys. Quedarà buit, que és l'actual Biblioteca Central.
Sí.
O sigui, es farà la Biblioteca Nova i que quedarà buit. des del Consell de Cultura, parlo de fa 8 anys, 8 anys.
Això és molt antic, ja.
Sí. I es va demanar, i es va dir, doncs, reconvertim aquest espai amb el museu.
Amb el museu.
I un museu que tingui una sala d'exposició temporal...
I una permanent.
I una part permanent, clar, que és el normal que hi ha en aquest cas. Bueno, s'han dit d'aquest espai 50.000 coses diferents.
Sí, i s'ha treballat molt, que no serveix per res.
No,
s'ha treballat, s'ha parlat, s'ha reunions...
Penso, com és possible que n'hi hagi aquest espai? Perquè amb el fons municipal en aquest moment té de l'ordre de 600 obres magatzemades, de les quals potser n'hi ha 50 que estan en espais públics, no? A l'Ajuntament, a la Casa de Cultura, etc. Però n'hi ha 500. D'aquests 500, jo diria que 150 són interessants per poder mostrar.
Sí.
Els altres potser no tant, però 150 sí. Però és que, a més, un espai que estigués ben considerat, tenia que ser anar aportant donacions que estiguin produint dels artistes.
Tenir un fons, o compra, tenir un fons,
o una compra.
Però tot això, jo ja vaig intentar seleccionar tot aquest fons, seleccionar-ho i fer diverses divisions, i tot això no ho vaig poder aconseguir. És que no hi ha interès per fer-ho.
És una cosa raríssima, perquè hi ha la base per poder-ho fer.
Sí, sí, no,
i a més falta un espai de fòrum que sigui fixe, que tingui condicions, perquè cada tindre unes condicions, per exemple, doncs, de llum, etc. I penso que la biblioteca ho podria ser-ho.
Uh-huh. L'altre dia es va fer una xerrada del Miralda, no? Es va fer aquí en el...
Al Maristany.
Al Maristany, que sí. És una sala d'exposicions, allò.
Bueno, hi ha una sala...
És una aprofitada. Mm. És una cosa aprofitada i que, bueno, està com està, que està regular. Vale, ja està, però una sala expositiva no hi has pensat com una sala... La biblioteca es podia aprofitar perfectament fent uns petits canvis. Es va dir que sí, però a vegades és el sí, aquest el sí, no se sap i tot això. I no. Ara que actualment jo ja m'he rendit amb aquests temes, ja m'he rendit, ja es farà o ja em demanaran opinió.
Bueno, el que passa és que ell diu que s'ha rendit, bueno, ara tu com si no hi fossis aquí, jo explico a l'Urdes i explico a l'Albert.
Fa una exposició al claustre, no?
Ell diu que s'ha rendit, però
no rendeix mai.
Jo sí, segur que no rendirà.
Estàs en stand-by.
Políticament estàs en stand-by.
Quan era molt petit, es veu que jo
parlava
malament, si fa 4 dies, deia, mira que si m'empenyo me'n vaig. I ara que estic en aquesta situació que m'he anat, m'he emprenyat i m'he marxat. Però bueno, segurament es tornarà.
Una de les coses que es va proposar i que me'n recordo que vaig estar parlant, que era que la Unió que jo vaig dir que tard o d'hora es convertiria en una operació urbanística, perquè penso que té tots els adjuts, vull dir que s'hagués pogut fer tirar la Unió a terra i fer un bon edifici en el qual doncs, hi hagués una bona sala d'exposicions, hi hagués un teatre petit de format, així, i que això també doncs, es podria reconvertir en un centre també cultural important, perquè estarà al centre del poble. Evidentment es necessiten els pàrquings, es necessiten moltes infraestructures, perquè no solament es necessita la sala, sinó per accedir-hi també doncs, necessites a Madrid els teus serveis de pàrquing, els teus serveis de restauració, etc. Però hagués estat un espai que hagués estat molt bé, perquè penso que s'hagués pogut
aquí hi havia diner privat que estava disposat a fer-ho, eh?
Sí.
Però
a part d'això, on jo hem de dir que és una entitat privada.
Sí, no.
Aquí estem parlant d'un museu municipal, que seria llavors un espai absolutament públic, generat a partir de l'Ajuntament, mentre que la Unió pot haver, hi ha aquest acord,
per refer-la, és una entitat privada.
És una altra cosa.
Bueno, però era quan... Jo sé el trosset de quan la Unió estava en quiebra o estava en quiebra. Hi havia un diner privat que estava disposat a treure la deute, a fer un petit teatre, una cosa... a la sala B aquesta famosa que es pot fer, i després tot l'altre que sigui un centre cultural i que hi hagués pintura, i això hi havia diner privat que s'ha disposat.
És que una ciutat com aquesta, jo dic com aquesta, vull dir 90.000 habitants, i vull dir els nivells econòmics i universitaris de coneixement i tal, tal, etc, etc, identitats de tot tipus cultural, cultura popular, etc, etc, ha de tenir un espai a la Unió com aquest que estem dient, i ha de tenir igualment una sala bé al costat del que és el Teatre Auditori. Bé. És que el pot tenir. Bé. O sigui, ahir una pregunta al president, es feia en un teatre de Manresa. Però és que hi ha el Cursal. O sigui, es feia en aquest teatre, que ja ho vau veure com és aquest teatre, que és tindre 100 i pico d'anys aquell teatre, bueno, està arreglat, reformat, sí, tal, tal. Però és que a 200 metres d'allà hi ha el Cursal, que és l'equivalent, podríem dir, al Teatre Auditori, perquè està fent la programació igual que està fent el Teatre Auditori o similar. I a més forma part del grup de teatres amics que el Cursal i el Teatre Auditori s'han jugat. Per tant, el Teatre de la Unió podria existir, aquest teatre de 250-300 persones, i si es fa amb aquest tipus de grada recollible es poden fer concerts a peu dret amb 500 persones tranquil·lament. I pot haver-hi perfectament una sala B amb 200 o 250 localitats per fer coses que saben perfectament que no ompliran. Per exemple, el concert que va haver-hi l'altre dia en homenatge a Victoria de Los Ángeles, que hi havia 180 persones. O sigui, és factible. I ahir, en canvi, el Teatre Auditori, amb l'Assemblea de Mujeres, estava exaurida de les localitats per a fins a dalt de tot. O sigui, hi ha capacitat, hi ha real capacitat perquè hi hagi una cosa d'aquest tipus i una cosa de l'altra. I no dic simultàniament, però gairebé sí, sobretot el cap de setmana. Clar.
No, un pla d'infraestructures culturals estaria molt bé, anem a dir, que es pogués fer i que es pogués, anem a dir, doncs, determinar des d'aquí. S'hauria de fer una cosa... Una de les coses que fa molts anys vam comentar és que la Biblioteca Nacional de Catalunya hauria estat bé que estigués feta entre Sant Cugat i Cerdanyola. Fer un gran pàrquing, fer una biblioteca d'aquelles enormes, fer una cosa que, vull dir, que es pogués anar, que pogués, evidentment, doncs, arribar al servei públic. O sigui, els plans aquests a llarg termini s'haurien de fer amb una gran espectacularitat, diríem, no? I per tant, fer la biblioteca aquí està bé, ara està bé, però vull dir, sempre ens quedem una miqueta curts, diríem, de futur, no? Per tant, jo penso que s'hauria de parlar una miqueta a llarg termini, no? D'aquí 20 anys, com volem que sigui Sant Cugat? Quines infraestructures volem que sigui?
Això ja
serà molt important.
Sí. El problema no és que no s'hagi plantejat en un paper. El problema és que llavors aquest paper...
Jo no penso que s'hagi fet, anem a dir,
però, Alba,
tan seriosament.
Hi ha un projecte d'equipaments del 2010 al 2020.
Sí, sí.
El 2020 encara no hi hem arribat.
Sí, sí.
Molt bé. Doncs, quan va començar aquesta legislatura, al cap de 3 mesos d'haver començat la legislatura, és a dir, al setembre del 15, dic bé? Sí, setembre del 15, es va plantejar fer un nou pla d'equipaments. Jo vaig dir, però bueno, a veure, si hi ha un pla d'equipament del 2010 al 2020 que no s'ha complert...
Clar.
Doncs partim, no dic que s'hagi de fer,
partim d'allà,
que ja existeix, hi ha 54 pàgines allà i no sé quants esborranys.
Totalment d'acord.
Doncs partim d'això, no comencem
a inventar.
És com si cada dia arriba un i aixeca la porta.
Sí.
Comença el dia. No, home, no. Comença el dia, tens l'inventari dintre, no?
Sí.
Perquè tens producte dintre. Hòstia, però llavors partés d'això. No, ho hem de vendre tot. Bueno, doncs venem-ho, però això està aquí, no ho deixem tirat.
Totalment d'acord. No, totalment d'acord, jo estic d'acord. Evidentment, les coses moltes vegades ja estan inventades, no cal, anem a dir, fer-les de nou. El que passa és que s'han de posar sobre la taula i revisar-les, intentar, anem a dir, doncs, anem a fer-les o no a fer-les, vull dir, adaptar-les una miqueta a la situació.
Sí, però si anem a què passa, no s'anem adaptant sempre, si no comencem
a... Bueno, no podem fer-ho tot, no es pot fer tot, no es pot fer tot.
No,
hi ha aquest pla, fem aquest any allò, fem d'aquí 2 anys, fem allò.
Que es té de fer alguna cosa, començar a fer alguna
cosa. I segur que es fa alguna cosa i és criticat, segur.
Segur, però
bueno, és igual.
Això no té importància, l'important és començar.
A l'Eimeric, el jacal del Eimeric, encara li ressona el cap.
Sí, sí.
Encara, en aquests moments, segur que li ressona el cap tot el que li van arribar a dir, per fer el Teatre Auditori, i el Complex Cultural, amb els cinemes, i el Conservatori, i la Biblioteca. Encara està voltant, no?
Està bullint.
La Faraònic, que sigui
ególatra, va estar processat, va estar processat, i per tant, em dic,
l'enzimit,
em sembla que el pitjor d'un polític és no fer res. Perquè si fa coses i s'equivoca, jo em sembla que és acceptable. El fotut és que no es faci.
No, el problema és que es faci coses, però que no s'equivoqui massa.
No, no,
vaja. Si no t'estima que no tenim temps de parlar del
programa. Això s'acaba, senyors.
Això és...
Però bé, no, però s'ha de tenir una visió molt més de futur, diria.
Veritat. Que sabeu que ha començat l'era Trump, eh, ja?
Home, que això...
Nova era de Casablanca.
No ens queda temps.
No, ho dic perquè aneu rumiant.
No ens queda temps.
Perquè aneu rumiant, que jo no sé si canviarà gaire. Vull dir, amb aquest, el termini...
Home, de moment els periodistes us ha deixat molt bé, eh?
Sí.
No.
A mi fastidia que hi hagi la primera al front castellà, sí. Quan hi ha tanta
a la Casa Blanca
gent.
No podreu llegir en castellà, ja, eh? No. O sigui, la pàgina bueno, web entreu
allà
i...
Sembla que hi ha una llei, no? Inclús a les escoles, que per majoria la llengua que s'imparteix és la... Ja per
ara,
majoria.
El carrer em sembla que estarà ocupat dia sí, dia
té
també.
Feina, sí.
Senyors no i senyora, tampoc. Moltíssimes gràcies. Bona setmana.
Bona setmana.
Adéu-siau.
Bon dia.
A tothom.